Si ho busca i no ho troba enlloc, és que ho tenim a Sufepont. Sufepont, la ferreteria. Tot el subministrament industrial que necessiti. Eines, jardineria, maquinària, bricolatge, electricitat. Carrer Francesc Moragues 44. I per les coses de casa, Pont Llar, tot ho té a punt. Carrer Girona 3-4. Tiquet pàrquing i zona blava gratuït.
Noves instal·lacions d'AutoCugat, concessionari oficial Opel a Rubí. Exposició i venda de vehicles, taller mecànic, vehicles de gentilesa.
Secció de recanvis Opel.
Vols alguna cosa més? Opel et cuida.
AutoCugat, concessionari oficial Opel. Avinguda Can Rosés 1, cantonada carretera a Sabadell. Opel sempre et dona més.
Tant si vostè és empresari com si no, confiï les seves gestions a un bon professional. Serveis administratius Simon. Assessorament fiscal, laboral, administració de finques, gestió immobiliària i corredor d'assegurances. Serveis administratius Simon. Més de 30 anys al seu servei. Avinguda Cerdanyola 24, Baixos.
Ha pensat en una bona assegurança? Un bon pla de jubilació? L'assegurança de la llar, la salut, una assegurança que li permeti la seva tranquil·litat i la dels seus? Permeti'm d'aconsellar-li fer una visita a Grup Catalana Occident. Amb nosaltres començarà la seva autèntica tranquil·litat. Som gent experta en futur des de 1864.
TPU, Tècniques Paisatgístiques Urbanes, una empresa jove i dinàmica al seu servei, oferint-li solucions en jardineria pública o privada, recs automàtics, gespa esportiva, tractaments fitosanitaris, construcció i urbanització d'espais, excavacions, enderrocs i moviment de terres en general. No ho dubti, truqui o consulti a TPU, Tècniques Paisatgístiques Urbanes. Telèfon 93 589 0246. Restarà sempre en bones mans.
Camí de Can Calders, 10A, Entresòl, Sant Cugat del Vallès.
Portes ja unes quantes voltes i no trobes on aparcar? Ho comprenem. És ple per tot arreu. Escolta la solució als problemes d'aparcament. Sintra Plaça Lluís Millet, Sintra Plaça 4 Cantons, Sintra Monestir. I ara Sintra obre la campanya de venda de places davant del nou Ajuntament. La inversió més rentable. Sintra Aparcaments, Plaça de la Vila sense número. Compra't un bon aparcament i no donis més voltes. Podeu obtenir informació al 93 674-0107 o a l'aparcament de la plaça 4 Cantons.
El RAC sempre et dona assistència personal. Passi el que passi, t'ajuda a tornar a casa. S'ocupa de les despeses d'hotel o transport, o fins i tot et posa un xofer professional. Perquè el RAC protegeix quelcom més important que el teu cotxe. Et protegeix a tu i a la teva família. RAC, fes-te'n soci.
Delegació del RAC a Sant Cugat, a la Rambla Ribatallada 20. Telèfon 93 495 5071.
Tant si vostè és empresari com si no, confiï les seves gestions a un bon professional. Serveis administratius Simon. Assessorament fiscal, laboral, administració de finques, gestió immobiliària i corredor d'assegurances. Serveis administratius Simon. Més de 30 anys al seu servei. Avinguda Cerdanyola 24, Baixos.
Hola, em dic Julián López. El meu nom no us deu sonar de res, però sóc el que posa la veu als anuncis de medicaments. Sí, home, aquell d'aquest anunci és d'un medicament. Jo abans parlava normal, però un dia se'm va acudir pujar al Furious Baco de PortAventura i tot es va accelerar.
Atreveix-te a descobrir el que és acceleració. Passa de 0 a 135 km/h en 3 segons i mig amb Furious Baco. Tu fas PortAventura. Allotja't als nostres hotels des de 78 euros. Truca al 902 20 22 20.
Ràdio Sant Cugat, el millor de la ciutat.
L'alcalde respon a Cugat.cat. Envia la teva pregunta a informatius@cugat.cat o truca al 93 675 15 87 o 93 675 15 88.
Molt bon dia i benvinguts a l'entrevista mensual amb l'alcalde Lluís Rocaduer, que els ofereix Cugat.cat. Alcalde, benvingut als nostres estudis. I per ajudar-nos a fer aquesta entrevista comptem també amb la presència del director de Cugat.cat, Xavier Fornells.
Molt bon dia.
Alcalde, aquest matí ens hem llevat amb la notícia que Sant Cugat sembla que s'hagi quedat ja sense cap mena de possibilitat de ser seu de l'Institut Europeu de Tecnologia, perquè els 27 ministres de Ciència i Tecnologia de la Unió Europea han acordat que aquesta seu vagi a parar a un estat de recent incorporació a la Unió Europea. Quina és la reacció a Sant Cugat a partir d'aquesta decisió que sembla política, que és precisament aquell criteri que la nostra ciutat ha demanat que no se seguís a l'hora d'elegir aquesta nova seu?
Doncs que això encara no s'ha acabat i que no hem arribat al final de la cursa. Ahir va haver un sopar de ministres en el qual va participar la ministra Garmendia. Aquest matí hi ha la reunió dels ministres, hi ha una reunió formal, però no és fins al dia 19 i 20 que hi ha la reunió dels presidents de govern de la Unió Europea on tot això s'acabarà de formalitzar. I nosaltres continuem treballant fins al final per tal de que Sant Cugat pugui tenir alguna mena de participació en aquesta seu. O sigui que no està tot fet encara, no està tot decidit, i nosaltres fins al darrer moment estarem treballant.
Però amb aquesta decisió sembla que es descarta, ja que sí.
Bueno, amb aquesta decisió el que sembla és que es confirma allò que volia la presidència eslovena de la Unió Europea i que ho va dir per escrit a la convocatòria del sopar d'ahir al vespre, que hi havia un acord més o menys formal d'intentar que les seus neixin a Europa de l'Est i que el que hi ha és un consens per posar la seu allà en una ciutat doncs, de l'Est que probablement serà Budapest, no? Però tot el projecte no s'acaba aquí, repeteixo, encara hi ha dies de feina, hi ha dies per davant, nosaltres continuem estant vius i no en facin dir més, però fins al final, fins que la decisió estigui formalitzada, Sant Cugat estarà a la cursa.
S'atreviria a posar un tant % de possibilitats de ser seu de l'Institut? Perquè veig que vostè encara manté la porta oberta.
Sí, no, possibilitats no ho puc dir. No ho puc dir, l'únic que vull dir és que no llancem la tovallola i que continuem treballant. Res més. O sigui, s'ho veiés tan clar que això és una cosa inevitable, doncs ja els hi diria clarament i els hi diria, escolti, però al final s'ha imposat la política sobre la qualitat de la candidatura, però jo crec que encara hi ha portes obertes i per tant els hi manifesto d'aquesta manera. No tindria inconvenient de fer-ho d'una altra forma i em seria exactament igual fer-ho ara que d'aquí 20 dies, no? Si fos tan clar ja ho mataríem ara i els hi diria tot el de més, però nosaltres continuem lluitant i continuem vius.
Però, aviam... De fet, és que l'estat espanyol busqui una fórmula d'intentar fer canviar aquesta posició a priori, diguéssim, de la majoria dels estats, que des del 2003 ja van acordar, de fet, que una bona, a partir de l'ampliació, doncs, que es traslladessin infraestructures cap a aquests nous països, però i el senyor López Garrido doncs, donava una prèvia a aquesta decisió del sopar d'ahir, diguéssim, donar una de freda, no? Clarament, no? Dient que hi veia molt poques possibilitats. Si l'Estat no hi veu possibilitats, des de Sant Cugat què podem fer, no?
Bueno, qui estava a la taula de negociació i del vespre era el senyor López Garrido, no? Amb el qui no hem tingut la sort de poder-ne parlar mai d'aquest tema, no? Sinó que estava la Cristina Garmendia, la ministra, amb qui sí que hem parlat i amb qui vaig tornar a parlar ahir a la tarda, Per tant, em baso doncs, en informacions de primeríssima línia de la negociació que em fan dir doncs, que Sant Cugat encara està viu i que ara tenim alguna possibilitat.
I una possibilitat podria ser una fragmentació del projecte, o sigui, una diversificació d'accions, operacions o fins i tot el plantejament que vostè, que Sant Cugat va fer de la candidatura d'una versió juvenil de la IT, podria passar per aquí, això?
No em faci dir res més, perquè ara aquestes negociacions estan en un moment doncs, molt calent, un moment en el qual jo crec que la discreció doncs, és una bona aliada, no? O sigui que no facin dir res més, l'únic que els hi puc dir és això, que encara tenim confiança de que les coses puguin anar millor del que aparentment avui sembla que van.
Doncs no tocarem més tema.
No, en el cas que no s'obtingués la seu finalment, l'objectiu seria aconseguir una comunitat científica, que és aquesta mena de parts que haurà de gestionar.
Evidentment, les comunitats. O sigui, nosaltres sempre, quan ens han preguntat durant aquest procés, doncs vostès i altres mitjans, pel pla B, sempre hem dit que des de Sant Cugat estem treballant amb altra gent, no?, que ens ha acompanyat doncs, fidelment en aquest projecte, en aquest procés, per intervenir d'alguna manera en una política amb la qual hi creiem absolutament, que és aquesta nova política d'innovació de la Unió Europea. I la següent passa són les comunitats d'innovació i coneixement, aquestes aliances entre universitats i empreses per intentar que Europa sigui excel·lent, que sigui la número un mundial econòmicament parlant en algun àmbit. No? I s'ha esmentat els àmbits de les ciències en la lluita contra el canvi climàtic, del transport eficient, de la nanotecnologia. Bueno, nosaltres estem treballant per ser-hi en algun d'aquests àmbits que no són concretament aquests, però hi estem treballant.
Per ser alcalde, quants diners està invertint Sant Cugat per promoure la candidatura seu de l'Institut Europeu de Tecnologia? Perquè és una xifra que, si més no, no ha quedat
clar. El càrrec ha anat tot a Sant Cugat, diguéssim, no ha anat a l'Estat?
No, nosaltres hem llançat la proposta i hem finançat la candidatura. Tampoc estem parlant de xifres extraordinàries, no? Per entendre's, quan vam anar a Brussel·les, doncs les empreses o les universitats que hi havia allà es van pagar el viatge a ells, no? Però sí que hi ha edicions, però també estem en un procés de signar convenis amb les diferents administracions. Ja tenim compromès doncs, una aportació de la Diputació de Barcelona de 120.000 euros que aprovarem amb la Junta de Govern d'aquesta setmana que ve, no? Bueno, doncs ara esperem amb Generalitat i Estat poder signar un conveni com aquest, perquè ja sabem que és un tema que transcendeix moltíssim a la nostra ciutat i bueno, crec que no toca que ho hagi d'assumir això un ajuntament. O sigui que la nostra aspiració, i no tinc dubte de que l'assolirem, és que això a la ciutat de Sant Cugat no li costi res, només un esforç de moltes persones, però és un esforç entusiasta.
Però la xifra total?
La xifra total sobre el voltant dels 300.000 euros. Això és el que comptem que ha costat i que costa la defensa de la candidatura, aproximadament, no?
D'aquests 120.000 ja vindrien de la Diputació?
D'aquests 120.000 ja els tenim compromesos amb la Diputació de Barcelona.
I la resta?
La resta tenim una proposta de conveni amb Generalitat i una proposta de conveni amb el Ministeri d'Innovació de l'Estat.
I es cobririen totes les despeses?
Sí, sí, la nostra idea és que això es cobreixi absolutament tot per les aportacions d'aquestes tres altres administracions. I repeteixo que això a la ciutat de Sant Cugat econòmicament no li costi res.
Bé, aquests dies estem dedicant una part dels nostres informatius a fer un balanç del primer any del seu tercer mandat de l'alcaldia de Sant Cugat. Han passat tots els portaveus municipals i avui el tenim a vostè, no? I hi ha una cosa que aproven tots, que és el tema de l'IT, no? Tothom està d'acord amb això, però hi ha una cosa...
Jo els agraeixo molt, a més, i crec que una de les coses que hem pogut demostrar durant tot aquest procés, i crec que la ciutadania se'n pot sentir orgullosa, i és que tots els representants dels ciutadans de Sant Cugat, les cinc forces polítiques que estem en el ple del consistori, per un tema com aquest, que és un tema de ciutat, doncs ens posem no només tots d'acord per defensar la candidatura, sinó que a més ens arremenguem i tots treballem dins de l'àmbit de les nostres possibilitats, no? I en aquest sentit doncs, hi ha grups polítics que s'han implicat molt personalment i algunes persones que, per la capacitat que té la seva força política, doncs, han estat molt, molt actives. No vull desmereixer ningú, perquè tant el senyor Boix com la senyora Rodríguez com el senyor Granger han estat molt actius, però bueno, el senyor Gausa, atès el poder institucional que té el seu partit, el Partit Socialista, doncs, ha estat també especialment actiu i ens ha ajudat força.
El que li suspenen a vostè, diguéssim, un dels motius pels quals suspenen aquesta gestió d'aquest primer any és el fet de que no hi hagi pressupost. O sigui, aquest és l'argument més o menys, no?
central
on pivota l'acusació.
Això vol dir que anem bé.
Què vol dir amb això?
Vol dir que anem bé perquè, aviam, el fet de que no haguem aprovat el pressupost del 2008 no vol dir que no tinguem pressupost, perquè l'Ajuntament ve que neteja els carrers cada dia i paga la factura, no? O ve que esporguem arbres i paguem la factura, i ve que els cotxes de la policia funcionen i paguem la factura, o ve que hi ha doncs, personal municipal treballant a la ciutat. Funcionem amb el pressupost prorrogat de l'any passat, no? No hem aprovat abans el pressupost, i ja ho he explicat alguna vegada, perquè estem en inici de mandat i hem volgut fer un canvi radical de la manera de fer el pressupost. Fins ara, doncs, els pressupostos municipals es feien en funció de dedicar diners de determinades partides. No? Escolti, recollida d'escombraries, tants diners. Teatre auditori, tants diners. Servei social, servei de telealarma, no? Tants diners. Bueno, doncs ara hem decidit fer-ho d'una manera molt diferent, que és això que en diem el mapa estratègic o quadres de comandament. Hem fet un treball molt, jo crec que molt rigorós entre moltes persones de l'Ajuntament, de determinar doncs, quines són aquelles opcions estratègiques on l'Ajuntament ha d'actuar, és a dir, què ha de fer l'Ajuntament per donar servei als ciutadans de Sant Cugat. No necessàriament el que hem de fer ara és el que hem fet sempre, hi ha una certa tendència a totes les administracions i especialment a les municipals, que quan fas una cosa doncs ja queda el pressupost per sempre i no la deixes de fer, i a vegades estàs fent una cosa que està donant servei a poquíssima gent i té un impacte molt petit sobre la ciutadania i en canvi un cost molt elevat, no? Tot això ens ho hem repensat i després hem posat doncs, unes grans partides al servei de polítiques generals, i això vol dir que les diferents àrees de l'Ajuntament no només estan obligades a fer coses noves, sinó que moltes coses noves que volen fer les poden fer però deixant-ne de fer d'altres que n'havien fet. No? O sigui, han de fer l'esforç també, que ja sé que molta gent li costa i no li agrada, de retallar qüestions que, bueno, doncs que avui en dia no tenen potser la justificació que van tenir en el moment en què es va decidir dedicar-li els diners a una política determinada. I després també hem fet un sistema d'indicadors per saber si estem assolint objectius o no. I això ha sigut també laboriós de treballar. Aleshores, tot plegat doncs, és una feina complicada que ens ha portat aquest retard, i ara al mes de juny aprovarem el pressupost, però amb l'idea que els anys següents tot això ja es pugui anar aprovant amb normalitat. Ara repeteixo, la ciutat ha continuat funcionant i bé, doncs si la crítica que se'ns fa és aquesta, repeteixo, senyal de que anem bé.
De totes maneres, hi ha un altre element, diguéssim, que pivota sobre el pressupost, que és la situació dels ingressos de l'administració, sí, amb la caiguda del, o sigui, la desacceleració, la crisi econòmica i sobretot la immobiliària, que ha fet que hi hagi, sí, sí, que la projecció potser inicial d'ingressos ha variat, perquè la caiguda no ha estat suau, sinó que ha estat bastant forta segons tots els indicadors, i això ens porta a una situació d'ingressos que vol dir modificar molt les propostes o les possibilitats de, sí, de la ciutat, no?
Sí, sí, això és molt important, però no està amb la base del retard, però sí que és molt important, perquè els ajuntaments doncs, en part ens financem sobre els impostos d'obres, i avui en dia doncs, estem vivint una crisi de la construcció que no sembla que s'hagi d'aturar ja, no? I això ens implica una retallada d'ingressos important i per tant una retallada de despesa, i l'any que ve això continuarà, no? Aleshores, aquest és un tema que, bueno, que va molt vinculat en el primer que deia, no? La nova fórmula de fer el pressupost, perquè jo crec que fins ara, i això ho he contrastat amb alguns altres alcaldes que porten molts anys fent d'alcalde, molts més que jo, que fins ara els pressupostos municipals sempre els hem anat fent sobre cicles d'expansius, o sigui, pensant que les ciutats van creixent i com van creixent, doncs van creixent els ingressos, no? I ara això s'ha acabat i per tant vol dir que hem d'aprendre a ser molt més curosos amb les coses que fem, no amb el sentit de dir farem menys coses, sinó amb el sentit de dir podrem fer coses noves però sempre sobre la base de deixar-ne de fer algunes antigues, no? O sigui, no anirem sobrats. I tot plegat doncs, ens obliga a estrènyer el cinturó a tota la ciutat, no? I això la ciutadania crec que ho ha d'entendre, no? Que bueno, nosaltres ja fa temps que estem fent esforços per donar els mateixos serveis amb menys costos, però això serà una constant en els propers anys i moltes vegades haurem de dir que no per salvaguardar doncs, la caixa municipal, no?
En aquest cicle que hem fet amb els diversos partits després d'aquest any, des de les eleccions en què el seu partit vol tenir majoria absoluta, els hem demanat als caps de llista que posessin notes tant a l'equip de govern en aquest cas com també a la mateixa oposició. Vostè com a alcalde, quina nota posaria a l'equip de govern que encapçala i també quina nota li posaria a l'oposició després d'aquest any des de les últimes eleccions municipals?
Home, nosaltres com a govern, doncs, aviam, què us diré, no?
Jo estic si ho pot quantificar amb una xifra?
Les notes com
del 0 al 10.
De l'1 al 10, sí, o allò de deficient?
Això del progressar adequadament. No,
progressar no adequadament.
Queda més.
Això del progressar adequadament m'agrada, no?
Però sí que s'hem de posar una xifra del 0
al 10. Mira, doncs potser 6, sóc molt, sempre tinc una certa tendència a pensar la feina que ens queda per fer més que en la que hem fet.
I a l'oposició?
A l'oposició, doncs
també.
Sí, posem-los un 5, una miqueta menys.
I què queda per millorar aquesta nota que es posa en aquests 3 anys?
Queden, bueno, les coses que queden per fer a la ciutat, no? Jo quan surto al carrer i veig que queden voreres encara per arreglar o barris per urbanitzar, o que doncs hi ha un lloc que està una mica brut, doncs tot això penso que són reptes per a nosaltres, no? Aleshores, és molta feina la que ens queda per fer. Ara no hem parat, No hem parat. A vegades dic amb un cert orgull que nosaltres els cicles electorals no els respectem. O sigui, sant quan ningú pot dir allò de que ara com venen eleccions, doncs feu això o feu allò altre, no? Perquè ho demostrem amb el dia a dia. És a dir, vam fer les eleccions amb obres en marxa, i ara, un any després de les eleccions, doncs inaugurarem el carrer Sant Bonaventura a Rosselló, inaugurarem la Rambla del Celler.
La Rambla del Celler ve una mica en retard, no? Si no...
Bueno, les obres, escolti'm, ens hem d'acostumar a que això de demanar que les obres es compleixin en un termini exacte, doncs és un ideal. I això, molta gent sap que quan s'ha posat un palet a casa seva, encara que sigui per arreglar-se el lavabo, sap quan entren, però exactament quan surten no ho saben. No? Això ens passa el mateix a nosaltres, no? I amb l'agravant de que tenim obres que l'empresa ens deixa tirats, com ens ha passat amb l'ampliació de l'escola de música, amb el conservatori, però bé, acabarem la Rambla al Celler amb el nou pàrquing i serà el final d'una actuació molt important de remodelació d'aquesta part central on hi havia el camp de futbol. Acabarem el casal cultural de Mirassol i això serà d'aquí doncs molt pocs dies, perquè ja està pràcticament doncs fet. Bé, doncs diria que durant aquest any no hem parat en quant a coses que es veuen molt clarament, però hem continuat doncs lluitant a fons per la defensa de Torrenegra i hem continuat o hem llançat el projecte a l'Institut Europeu de Tecnologia o l'hem continuat defensant, perquè això ja ve d'abans de les eleccions, i bueno, hem posicionat Sant Cugat Europa i sobretot diria que més enllà de totes les coses que fem, que no parem, bueno, no hem canviat, no? Que aquesta era una gran preocupació meva, que sapiguéssim llegir el resultat de les eleccions i que no cometéssim el greu error de dir ara com tenim majoria absoluta, doncs ara descansarem, ens ho prendrem amb més tranquil·litat i no treballarem tant, al contrari, hem treballat doncs tant o més que abans. L'estil de govern, no, ningú pot dir que hagi estat un estil doncs prepotent, sinó és un estil carregat de diàleg. Vosaltres veieu que en els plens aprovem moltes mocions de l'oposició, que numèricament no tenim per què fer-ho, perquè tenim majoria absoluta i per tant doncs ens ho podíem estalviar, i fem sempre esforços d'aproximar-se als arguments dels altres i intentar doncs arribar a acords i que s'entengui que tothom en la ciutat té el seu paper, estigui en el govern o a l'oposició.
Manté la porta oberta a que algun partit de l'oposició pugui entrar a l'equip de govern?
Mai ha estat tancada, mai ha estat tancada. Aquesta és una porta doncs que es manté permanent oberta al diàleg, i per tant doncs en qualsevol moment, diguem-ne, aquesta obertura de porta es pot transformar doncs en un diàleg que porti algú altre a incorporar-se en el govern.
Esquerra Republicana, perquè va ser l'últim soci en especial.
Bé, jo no vull públicament al·ludir a ningú ni forçar a ningú, no? Esquerra Republicana se li va fer una oferta, va haver una negociació doncs molt a fons, van pactar un programa de govern i van pactar fins i tot la responsabilitat que assumia cadascú, i va ser el propi partit d'Esquerra Republicana, la seva assemblea, que va dir que no volia entrar en el govern, no? Esquerra està en un procés intern doncs complicat, ja sabeu que tenen congrés aviat, tenen 4 candidatures que aspiren a la presidència i secretaria general, després hauran de decidir qui és el candidat a la presidència de la Generalitat, per tant aquest procés me'l miro molt de respecte i ells han de fer el seu camí, i nosaltres no podem de cap manera influir-hi.
Parlant d'Esquerra, vam tenir en la tertúlia habitual dels dimarts, on venen els 5 partits polítics que composen el consistori aquí a la ràdio, un frec a frec entre Esquerra Republicana i el Partit dels Socialistes, que ha tingut conseqüències de demandes per part del Partit dels Socialistes de que Esquerra renunciï als seus plantejaments. Esquerra no ha acabat de fer. Vam tenir una posta en escena abans d'ahir amb el Partit Socialista, amb antics càrrecs, referendant la seva actuació al llarg de tots aquests anys per la defensa de Torrenegra. Com a ha vist això el senyor alcalde, perquè no deixa de ser un tema que pot afectar, diguéssim, la mateixa equació de la comissió de seguiment, que sempre hi ha hagut una unitat d'acció. No sé si això pot afectar.
Bé, aquí. Jo soc d'aquest debat per la ràdio, o per la web d'aquesta casa, i després també perquè n'he parlat amb els partits polítics. Em va semblar que en un moment determinat hi havia un desmentiment per part d'Esquerra Republicana i per part del seu portaveu.
N'acaba haver-ho insinuat.
Sí, en Raül Granger, bueno, no sé si això és suficient o no, probablement hauria de ser suficient, no? Deia el Saint-Exupéry, el Petit Príncep, una frase que és magistral, que diu: les paraules són una font de malentesos, no? Potser que hi ha hagut un malentès, no? No, si Esquerra Republicana diu que no va dir el que sembla que va dir, doncs escolta, cadascú ho interpreti com vulgui. Jo ho interpreto com un desmentiment d'haver-ho dit o d'haver tingut intenció, doncs, d'ofendre en el Partit dels Socialistes, no? Jo penso que és molt important que mantinguem aquesta unitat i que, bé, doncs, ara tenim el pas següent, que és el ple per decidir què fem amb el programa d'actuació urbanística presentat per Núñez. Hem de passar a l'aprovació o desestimació en la fase provisional i, bueno, doncs és important que es torni a manifestar una altra vegada aquesta unitat d'acció entre els 25 regidors del consistori.
Serà en el ple del mes de juny, això?
Ja ho veurem. Serà, podria ser abans. Podria ser,
sí,
abans.
Podria ser un ple especial.
Podria ser abans.
Extraordinari.
Ho estem acabant d'analitzar, però podríem fer-ho abans per raons de calendari. És a dir, podríem convocar un ple extraordinari la setmana que ve. Jo sé que ahir la tinent d'alcalde Mercè Conesa n'havia de parlar amb els altres portaveus, no he parlat amb ella, però vaja, segurament farem un ple la setmana que ve.
Però entrant en el contingut d'aquestes presumptes insinuacions, vostè ha tingut algun moment alguna sensació que el PSC hagi pogut fer un doble joc amb Núñez i Navarro Torrenegro, o com a alcalde creu que han mantingut sempre la mateixa postura coherent de protecció d'aquest espai?
Jo amb totes les converses que he tingut amb el senyor Gausa o amb el senyor Menéndez, doncs, bueno, els he vist alineats en el costat de la defensa de la preservació de Torrenegro. Això és el que he vist jo amb els meus anys d'alcalde i amb els meus contactes tant amb Menéndez com amb Gausa, que han estat els dos portaveus del PSC en els últims anys aquí a Sant Cugat.
Però això potser ve més donat, dona la sensació, no, si mires més llarg, més, la història més àmplia, no? La Torrenegro tampoc és dels últims 9 anys, no? Fa més, fa 15, no? De que sigui l'acció de Núñez de Navarro amb el govern de torn de la Generalitat, que en un moment era CiU i ara doncs és el tripartit, que interactuï sobre el govern de torn de la Generalitat amb els partits que hi ha allà representats i que això després rebotin a l'Ajuntament, pot venir més per aquí.
Bueno, hi ha propietaris que són molt, molt poderosos, especialment un, no poderós, poderosíssim i molt insistent, i que van picant, doncs, totes les portes que poden. Altra cosa és que se'ls hi faci més o menys cas, no? O que es vulgui quedar més o menys bé per part d'algú, no? Però això mai jo he vist en aquí que hi hagués una, o sigui, que hi hagués algun polític que s'alineés amb aquest promotor en contra dels interessos de la preservació. Això no ho he vist mai.
Aquesta setmana un dels temes que ha tingut més ressò és el procés participatiu que han obert per renovar el pla d'equipaments. Què n'espera l'Ajuntament per part de la ciutadania en aquest procés de participació i, sobretot, com pot acabar marcant la història o el futur immediat de Sant Cugat en els propers anys?
Home, la gent hauria de ser molt conscient de que això és molt important. A mi m'agradaria que en fos conscient, perquè estem parlant de les futures escoles, de les futures biblioteques, dels futurs centres d'assistència sanitària, de les futures llars d'avis o casals d'avis, dels futurs equipaments esportius, bé, de tot allò que la ciutat haurà d'anar construint, ja sigui a través del seu ajuntament o ja sigui, doncs, a través d'altres institucions, per poder resoldre els problemes de les persones. I aleshores aquí, doncs, bueno, nosaltres com a equip de govern tenim una proposta, però és una proposta que és oberta al debat amb els partits polítics, amb els representants dels ciutadans a través dels consells sectorials. O sigui, a Sant Cugat, doncs, tenim un consell municipal d'esports, doncs hi haurà un representant, tenim un Consell Escolar Municipal i un representant, tenim associacions de veïnals, doncs hi haurà un representant, tenim un Consell de Polítiques Socials, doncs també hi haurà un representant, bé, doncs tota aquesta gent que puguin dir la seva, i després també que ho pugui dir la gent, que ho puguin dir els veïns, no? Bé, segur que sortiran coses que enriqueiran aquest projecte i segurament també sortiran coses que direm, bueno, això està molt bé però no ho podem fer perquè no tenim recursos o perquè doncs no és prioritari, no? O sigui que el que esperem és això, que arribi a molta gent aquesta idea i que la gent entengui que poden dir la seva i que els escoltarem.
L'última paraula, però?
L'última paraula la té el govern municipal, esclar. Per això estem en el govern i per això els ciutadans doncs, ens han delegat que, per tal que durant aquests 4 anys tirem endavant una política determinada. Sí? És a dir, la participació ciutadana el que no pot mai és substituir el paper dels representants elegits democràticament pels ciutadans, perquè la participació ciutadana és molt difícil poder mesurar la representativitat que té. Jo quan em reuneixo en una assemblea de veïns, bueno, si reuneixo els veïns del carrer Montserrat, posem per cas, i parlo de casos certs, no? Per explicar-los l'obra de renovació del carrer i els hi pregunto, escolta, en el segon tram, baixant a mà dreta, podem posar unes voreres més amples o fer-les més estretes i posar aparcament. Què en penseu? Bueno, tinc tots els veïns del carrer Montserrat en allà asseguts. Els hem convocat per carta tots, per tant el que no ha vingut és perquè no ha volgut. I els veïns han dit, escolti, doncs ens estimem més unes voreres amples i amb arbres que aparcament. Bueno, doncs això sí que ja representa la majoria de persones que viuen en allà. Ara, en una altra assemblea oberta, doncs, bueno, segur que hi ha molta gent que pot tenir opinió sobre la ciutat i estar a casa. No? O sigui que la participació l'hem d'obrir, però sempre els que hem de decidir i al final els que ens demanen comptes és en els representants municipals, en els regidors i en l'alcalde.
Amb aquest pla d'equipaments més el pla director de mobilitat que està encarregat a la Diputació i que se suposa que en mig any ha d'estar tancat, no? I d'alguna manera també l'acord global que hi ha amb infraestructures viàries i ferroviàries, el traçat de Sant Cugat del futur queda bastant tancat, no? Diguéssim, el dibuix, no? El que és comunicació viària, ferroviària, autopistes, túnels, etc. Aquí hi ha un acord, no total, però bastant important dintre de tots els grups polítics. El de mobilitat ens vindrà donat d'alguna manera, que suposo que es podrà discutir, però tècnicament se suposa que no hi haurà massa discussió, i després el pla d'equipaments. Amb això, el dibuix de Sant Cugat, aquest dibuix que en aquest pla d'equipaments se situa en el 2018 amb una possibilitat de 100.000 habitants, més o menys la foto fixa de Sant Cugat del segle XXI queda bastant tancada.
Sí, sí. Aviam, amb els dos últims barris, amb Volpelleres, Guinardera i Turó de Can Mates, doncs el creixement de la ciutat ja queda molt tancat, no? Si en aquest creixement urbanístic, que ja veurem quants anys triga a omplir-se, no? Perquè sempre quan la gent deia, bueno, això vol dir que ens vindran no sé quants mil habitants de cop, no? Depèn de la conjuntura, i ja estem veient que això anirà molt més lent del que inclús ens pensàvem, no? Jo crec que això és bo per la ciutat, perquè significa que la gent nova que va arribant, doncs hi va a poc a poc, tindrem temps de fer els equipaments, però també tindrem temps d'anar-los absorbint i integrant com a nous veïns i veïnes. Però tot això complementat amb aquest mapa d'equipaments i aquest mapa de vialitat, de mobilitat, perquè aquí també entren les línies ferroviàries, doncs sí, tanca bastant la foto del Sant Cugat del futur, no? D'aquesta ciutat que serà una ciutat petita, mitjana, i que esperem i desitgem doncs, amb molta qualitat de vida, i una ciutat també molt cohesionada. Això és per el que treballem.
Hem parlat abans del començament de recessió i de problemes d'ingressos, doncs, no? Ara una miqueta es veu promossa com un bolet. O sigui, veiem que els pisos estan parats, les obres no acaben d'arrencar, i vostè va donant claus cada 15 o 20 dies amb un edifici, amb joves, amb models diferents, etc. Ara sembla que l'única activitat, diguéssim, de construcció d'habitatge recau en el govern municipal. Aquest esforç inversor apareixerà en els propers anys, el que fa Promusa, diguem.
No, Promusa no pararà. Promusa no pararà perquè... Bé, això que deia posa de manifest una cosa que ja sabem, no? Que és que demanda d'habitatge sí que n'hi ha. No és que de cop i volta la gent digui ara ja no vull un pis, ja no m'emancipo, ja no me'n vaig a viure fora de casa, ja no em caso, ja no me'n vaig a viure amb la meva parella, ja no sé què, no, al contrari, escolta, la gent continua volent un pis. Ara, què ha passat? Que com que ja no hi ha alegria, L'alegria aquella de pensar que demà les coses aniran personalment molt millor, la gent frena. Els bancs també han frenat molt la concessió de crèdits, o sigui, estan demanant doncs unes garanties que fa un any no te les demanaven, no? Fa un any et donaven fins i tot el 100% del cost de l'habitatge, ara has d'aportar el 20% com a mínim, escolta, i et fan una radiografia teva i familiar perquè si no fos cas que les coses van malament i com cobraran ells, no? Doncs tot això ha produït una frenada, però en canvi els pisos de promoció doncs surten perquè hi ha molta gent que al mercat no s'atreveixen a anar-hi, perquè vol dir quedar entrampats per molt de temps, i en canvi a promoció sí que hi van. I també hi ha gent que esperen que la crisi encara toqui una mica més fons per llançar-se, perquè es pensen que encara baixaran més els pisos. No, jo això no ho sé, el que sí que sé és que els pisos de promoció doncs, continuaran tenint un paper molt important a la ciutat. Ara darrerament hem lliurat 3 blocs en el barri de Vullpelleres, més diferents. Els últims van ser de propietat, els penúltims eren de lloguer general, i els d'abans eren de lloguer per joves. Ja n'havíem lliurat un altre abans, o sigui, a Vullpelleres n'hem lliurat 4, però encara en tenim 2 o 3 més en construcció, no? Però també al Turó de Can Mates haurem de començar-los a lliurar ben aviat, o sigui que no parem i ja estem pensant en noves promocions, no? Que... Tenim els de Can Trabal molt avançats, que es poden, de Mar de la Xina, aquests que han sigut polèmics, els de la carretera Vallvidrera, nosaltres polèmics, doncs també els tenim molt avançats, la caserna de Mirasol està en marxa, bé, ja promoció va creixent arreu de la ciutat.
Però creixerà cada vegada més en lloguer, no? Aquesta és la sensació.
La nostra idea és el 50-50, anar-nos per fer meitats. Aquesta és la idea que tenim. És clar, el lloguer l'hem impulsat els darrers anys pensant que primer, és la solució per a alguns col·lectius específics, per joves que volen fer la primera volada, són aquests contractes de 5 anys, els que tenim a Josefina Mascarenyes, els que hem donat els primers a l'avinguda de la Clota, i després el lloguer per gent gran, no? Que és el cas dels de la plaça Lluís Millet, i ja els vam entregar, i ara els que entregarem aviat de la plaça del Coll. Perquè a una persona de més de 65 anys no li pots demanar que s'entrampi amb una hipoteca, no? Aleshores, el lloguer general, doncs, pensem que és una bona solució perquè li estem donant a la gent doncs, un habitatge per viure, en el qual hi pot viure molts anys, però no ha de fer el desembols aquell tan important de la compra. Bé, en aquest país nostre hi ha molta cultura de la propietat, però és una cultura que no és imprescindible que hi sigui, perquè la gent, el que hem de garantir és que la gent tingui un lloc per viure. Si aquell lloc és de l'Ajuntament i paga un lloguer, o si és de la propietat seva, doncs crec que això és indiferent.
Alcalde, li dono una dada d'un redactor que acaba aquest any la carrera, es vol emancipar, té nòvia, aquí està estudiant aquí amb nosaltres, i ens diu que ha trobat el pis ideal, 45 metres, carrer Villà, ja li dic exactament on és.
Carrer Villà,
eh? 45 metres, li dic. Li demanen 1 milió de pessetes per començar a viure-hi.
6.000 euros
de lloguer.
De lloguer.
O sigui, 4 d'aval, 2 de dipòsit i el més en curs.
Sí, sí.
Clar, això no es podria... És que arriba un punt que hauran de demanar crèdit per poder començar a fer lloguer, És que estem en aquesta situació. Per això jo li deia el lloguer.
Això sap que per què passa, també? Perquè al final vostè m'està dient que el propietari li demana un dipòsit que el dia que marxi li tornarà. Això és culpa del mal funcionament de la justícia. Si aquest propietari tingués la garantia de que aquest jove, en el dia que li deixi de pagar, o si marxa per gas, que segur que no és el cas d'aquest jove, però sabem què passa, que hi ha gent que lloga un pis i deixa de pagar, o que el dia que lliura les claus perquè se'n va, no li deixarà destrossat, aquest propietari, si sapigués que si li passa això, li deixen de pagar o li destrossen el pis, se'n va al jutjat i al cap d'un mes el jutjat li ha donat la raó i aquesta persona li ha pagat el que li deu o l'ha fet fora del pis, això no passaria. El propietari no tindria necessitat de demanar els 6.000 euros, que ens sembla una barbaritat. O sigui, és una conseqüència del mal funcionament de la justícia i del mal funcionament dels jutjats de Rubí, que són els que a nosaltres ens toquen, que no ho diem nosaltres, ho diuen tots els advocats, procuradors i persones de Sant Cugat que algun dia han d'anar-hi, i ho deia la setmana passada el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que treia uns semàfors vermells a determinats jutjats de Catalunya i el de Rubí, que és el nostre, i sortia. Esclar, si aquest propietari li dius que si el llogater li deixa de pagar, doncs per fer-lo fora es passarà no sé quan, doncs mira de curar-se amb salut, no? O sigui, allò que dic sempre, que el mal funcionament de la justícia té uns efectes socials molt grans, doncs en aquest és un claríssim exemple de que això és així.
Ja, però tens la sensació d'aquest jove, diu, em deia, diu, és que semblo un presumpte delinqüent. Sí, sí, sí. O sigui, jo vaig allà i ja em diuen, vostè és un presumpte delinqüent.
Posa clar, però és que no el coneixen.
Però ets un presumpte delinqüent.
Ja.
És que és en sí, aquesta forma.
Sí, sí, aquesta... sí, em sembla molt gros i em sembla totalment exagerat. Nosaltres a Promusa no demanem això ni molt menys, no? Ni de lluny. I això que tenim l'obligació de protegir uns pisos i una empresa que és pública, que és de tots, no? No ho fem, no? Em sembla exagerat, però intento posar-me una mica dins de la pell d'aquest propietari, d'aquest administrador, que deu estar escarmentat perquè segur que ha tingut alguna experiència complicada, que si la justícia funcionés bé, doncs no li preocuparia. Podria, mira, demano els 2 mesos de rigor, entres en aquí, o un mes, i ja està. Jo sé que si el dia de demà doncs no, això no funciona, el jutjat ràpidament restaurarà la legalitat, no? Però també hi ha persones que són moroses que s'emparen amb el mal funcionament de la justícia, que sapiguessin que la justícia funcionés bé, doncs ja no entrarien en situacions perjudicials pel conjunt del lloguer i pel conjunt de la societat.
En aquesta entrevista que fem mensualment també obrim la possibilitat a que els lectors i l'audiència de Cugat.cat ens facin arribar les seves queixes o preguntes per a l'alcalde. En aquesta entrevista n'hem escollit dues, d'aquest cas de correus electrònics. Un és d'en Ramon Vilariño, que és un veí de les Planes, que diu que té la sensació de ser un ciutadà de segona pel fet de viure en aquest districte. Ell fa referència a diversos aspectes del barri, per exemple, les carreteres, segons ell, la manca de manteniment, manca de neteja, també les instal·lacions elèctriques. Ell considera que està vivint en una part de Sant Cugat que és de ciutadans de segona. I ell es pregunta quins plans té pensat l'equip de govern i en quin termini els té pensats executar per millorar ja el seu districte.
Bueno, aviam, anem a veure. Jo no sé quant temps fa que el Ramon Vilariño viu a les Planes. No sé si és un ciutadà de les Planes de tota la vida o s'acaba de comprar la casa en allà. Però tots els barris de Sant Cugat tenen la seva història. I les Planes és un barri que es construeix de forma il·legal al mig del bosc, als anys 60. Perquè hi ha propietaris que comencen a parcel·lar i venen sense cap mena de servei. I a les Planes no hi ha clavegram en aquell moment, no hi ha carrers asfaltats, no hi ha vorera, no hi ha un enllumenat precari. Aleshores, tot això en aquests últims anys ha anat canviant moltíssim. Ha anat canviant moltíssim. I si analitzem la inversió de l'Ajuntament de Sant Cugat per persona en els districtes, doncs queda molt clar que l'Ajuntament inverteix més per persona, per ciutadà en els districtes, que no pas en el centre urbà. Ara, és clar, el punt de partida de les Planes és venim de molt avall, no? Les Planes el legalitzem l'any 2000, acabem el procés. A mi com a alcalde em toca, diguem-ne, firmar ja al final del Pla Especial de Reforma Interior. A partir d'aquí, doncs, tot allò que és il·legal, es poden començar a construir voreres, es poden començar a construir carrers. Asfaltem, durant els principis dels primers anys de la dècada dels 2000, asfaltem els accessos a les Planes. Fa 8 anys l'accés a la Floresta de Can Flor era un camí de terra, ara és un carrer asfaltat. La baixada que va fins a la carretera de Vallvidrera, que quina baixada, era un carrer de terra, ara és asfaltat. La baixada, el carrer Mí per Can Cortés i Can Cases, que va cap a la Rabassada, era un camí de terra, ara és asfaltat. I tot això ho hem fet en els últims anys, no? O sigui, que falten moltes coses per fer, és veritat, per això ens hem presentat a la Llei de Barris. Per això ens hem presentat a la Llei de Barris, que se'ns ha denegat per 3 vegades, i ara hi tornarem ens tornarem a presentar, no? Però només diré al Ramon que sí, que falta moltes coses per fer, però venim de molt enrere i estem fent doncs un gran esforç que, bueno, jo penso que molta gent que porta molts i molts anys a les Planes el nota.
Un altre correu electrònic, d'aquest cas és de l'Elisabet Fumanal, que li pregunta quan arreglaran el pas de vianants del carrer Martorell el que passa per sota el pont dels ferrocarrils. Ell explica que la vorera té una amplada de 40 centímetres, que és insuficient, que existeix una situació de perill perquè en ser tan petit aquest espai i passen els cotxes i pot haver-hi problemes, i li demana si tenen pensat fer alguna mena d'actuació en aquest lloc per trobar una mena de solució perquè els vianants hi puguin passar sense cap mena de perill.
Sí,
i ella li recorda, si més no, que s'està jugant amb la seguretat dels ciutadans.
Sí, és complicat, eh? És molt complicat perquè, bueno, hi ha una paret, hi ha el pas del tren i hi ha el carrer per baix, i la vorera aquesta és una vorera que puja escales, baixa, i torna a pujar, no? O sigui que sí que estem estudiant-ho, però no és un tema d'aquells fàcil de resoldre, no és gens fàcil de resoldre.
Tenen algun termini?
No li puc dir, perquè ara en aquest moment doncs, no sé com està. Sí, sé que, això, que hi ha un projecte de remodelació d'aquella zona, que el camí que baixa del barri del carrer que baixa del barri del Colomer doncs està previst fer una rotonda allà. Ja van fer, en el seu moment ja van fer una actuació, una part d'aquesta actuació, que va ser eixamplar i posar dos carrils per sota la via del tren de Terrassa, es van fer els desaigües, es va fer la vorera a la banda de la dreta, però la banda de l'esquerra, diguem-ne direcció Mirasol o direcció Valldoreix en aquest cas, doncs és més difícil de fer-ho.
Jo volia encara entrar en un tema, perquè ahir teníem junta de veïns de Valldoreix, on es va, la presidència va lliurar, diguéssim, no sé si dir-li oposició, perquè em sembla que no ho és, a l'altra part del govern.
No, hi ha un govern de coalició.
Per això, vull dir, no a l'oposició, sinó a l'altra part del govern, de una documentació sobre la qual es tancaria suposadament la crisi generada per la desconfiança al no donar, diguéssim, la signatura als vocals. No? Vostè creu que amb això quedarà resolt ja?
Bueno, és un tema de Valldoreix, entre persones de Valldoreix, entre el, dins del propi govern de Valldoreix, en el qual doncs, hi ha representades quatre forces polítiques com a mínim, no? Perquè d'una banda hi ha diguem-ne, la coalició de la senyora Turo, a la qual hi ha un recolzament dels tres partits polítics, i d'altra banda hi ha el primer partit del consistori, que és la coalició de la plataforma Actuem i Convergència i Unió. No? O sigui, tots ells són gent de Valldoreix, per tant és un tema de Valldoreix i d'execució d'un pacte, i aquí jo no hi vull hi entrar i penso que no ho vaig a fer com a alcalde. No? Ara, el que sí que penso és que, i ho vaig dir ja fa uns dies contestant unes declaracions de la senyora Turo, en la qual m'acusaven a mi d'estar darrere de tot això, que si hi ha un problema de govern a Valldoreix, qui té l'obligació de resoldre'l i qui té l'obligació de liderar la solució d'aquest problema és la presidència de l'entitat municipal descentralitzada. Com si és un problema de govern aquí a Sant Cugat, qui l'hauria de liderar seria jo. Bé, jo si li serveix a ella de consell com hi he actuat doncs, en situacions similars i com he conduït el pacte de govern, per exemple, l'anterior mandat amb Esquerra Republicana, doncs això li poden explicar a la gent d'Esquerra Republicana perquè li estan donant suport allà. No? I jo, repassant el pacte amb Esquerra, l'única cosa que dèiem és tota una sèrie d'apartats en els quals definien polítiques i després hi havia un acord final que deia que per desenvolupar totes aquestes polítiques, Esquerra Republicana ocuparia, em sembla que era la segona i quarta tinència d'alcaldia, que eren la de polítiques socials i joventut i la de medi ambient i tal, i una delegació i una regidoria delegada de sanitat, serveis socials, etc. A partir d'aquí...
Però vostè els delegava també, no només la competència, sinó la signatura.
És que no deia res més l'acord, no? A partir d'aquí, òbviament, s'entén que els vocals, que els regidors i que els tinents d'alcalde, doncs que el senyor Pomar, que el senyor Toni Ramon o que el senyor Enric Tomàs, o abans la senyora Berta Rodríguez, el senyor Martí García, el senyor Jaume Tarragó, doncs tenien signatura delegada i tot el, tenien capacitat per desenvolupar les seves polítiques. I tampoc deia l'acord que els regidors de l'equip de govern haguessin de tenir una taula i una cadira i un ordinador, i en canvi la tenien, no? Això és el que jo he fet, no? I és el consell que jo puc donar en la senyora Turo si l'accepta, no? Però és un tema que l'ha de resoldre ella amb la gent de Valldoreix.
Però més enllà d'una crisi puntual, no cal fer, potser, per part dels partits un replantejament de l'existència de l'MD tenint en compte que ha perdut les característiques que li permetien constituir-se en entitat municipal descentralitzada i plantejar-se què ha de ser Valldoreix en un futur?
Però aquest és un diàleg que, bueno, jo crec que aquest debat no està obert, i penso que és un diàleg que serà un debat que s'ha de plantejar la gent de Valldoreix, no l'hem de plantejar la resta de veïns del municipi. O sigui, Valldoreix és qui ha de plantejar el que creu que ha de ser el seu futur, i si l'estatus d'entitat municipal descentralitzada doncs Valldoreix creu que és el millor, doncs és l'estatus que hem de continuar mantenint. El que hem de fer des de Sant Cugat i el que haig de fer jo com a alcalde és col·laborar amb l'entitat municipal per tal de que pugui desenvolupar les seves competències. Però, i és el que he intentat fer sempre, no? Ara, tenir competències vol dir ser responsable, no? I ser responsable de les coses bones i de les coses dolentes, com ens passa a totes les administracions, no? Bé, doncs nosaltres tenim la sort de poder fer equipaments, però tenim una cosa que no és tan agradable, com és recaptar els impostos, no? Que això no agrada a ningú, o he de posar multes. Bé, doncs, escolti'm, has de fer aquestes coses, no? Aleshores, l'EMD el que ha de fer és fer la, exercir les seves competències amb el que és positiu i amb el que és negatiu, no? El que n'ha de fer és dir tot el bo ho faig jo i tot el dolent és culpa de Sant Cugat, no? Això no, no crec que sigui el que toqui, i en fi, no dic que passi, però en algun moment pot haver la tentació de dir-ho, de fer-ho, com en aquestes darreres declaracions de la senyora Turull, la qual ens acusava nosaltres sense cap mena de prova, i dient així, doncs el vent que darrere hi ha Sant Cugat, doncs d'actituds en contra de l'MD que no tenen cap mena de fonament, i en tot cas, repeteixo, l'enemic no som nosaltres.
Ho hem de deixar aquí. Alcalde, moltes gràcies per haver vingut a aquesta entrevista mensual. Xavier Fornells, director de Cugat.cat, gràcies per la col·laboració. I a tots vostès els recordem que a partir de les 10 arribarà Sílvia González amb el magazín Sant Cugat a fons.